Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Les quatre torres dels evangelistes de la Sagrada Família s'inauguraran amb una missa de benedicció el 12 de novembre. Al mes d'octubre es col·locaran les dues escultures que culminaran les estructures, la torre de Joan amb una àliga i Mateu amb un àngel. Les altres dues torres dels evangelistes, Lluc i Marc, es van il·luminar per primera vegada el 16 de desembre de l'any passat, després del tradicional concert de Nadal. Ho ha anunciat a la roda de premsa anual del temple per explicar les previsions d'obra, on també han explicat que mantenen la data prevista el 2026 per la Creu de Jesús. En faran un prototip que esperen que es pugui veure l'any que ve durant les portes obertes. Una informació que, com dèiem, s'ha anunciat en aquesta roda de premsa anual del temple i que ampliarem en els següents butlletins. I continuem pendents a aquesta hora de l'incendi d'un camió a l'alçada del túnel dels Caçadors i que ha provocat diverses afectacions a la ronda de dalt. Última hora, des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, s'ha normalitzat aquesta circulació?
Bon dia. Doncs es va normalitzant a poc a poquet, sobretot a la ronda de dalt, en sentit Besòs, que ja fa una estoneta s'ha reobert el trànsit en aquest sentit, i aquí sí que ja la circulació ja és fluida. En sentit contrari, encara queda el tall de circulació, en sentit Llobregat, encara entre el Nus i Vall d'Aura, és a partir de Vall d'Aura on es poden tornar a incorporar els vehicles a la ronda de dalt, i encara hi ha afectació, tot i que estan millorant les coses. En el cas de la Pota Nord, aquí tenim lentitud amb alguna aturada encara entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, també entrant per la C58 entre Torre Baró i el Nus, i la ronda litoral, que en sentit Llobregat ha anat absorbint tot el trànsit desviat de la ronda de dalt i encara presenta trams amb lentitud, algunes aturades intermitents entre Bon Pastor i la Barceloneta, com dèiem, en sentit Llobregat. A la resta de vies, en principi, la circulació ja es va normalitzant. És tot. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Eduard. L'actualitat d'aquest dimarts també passa pel debat sobre l'oficialitat del català a Europa. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, defensarà la reunió a Brussel·les amb els seus homòlegs europeus que el català, l'euskera i el gallec no són llengües minoritàries i que per això el govern espanyol en reclama l'oficialitat a Europa. Ho ha dit en declaracions als mitjans abans d'aquesta trobada amb els 27.
No estamos hablando de lenguas minoritarias, es algo que también trasladaré a mis colegas. Son idiomas que hablan millones de personas. En concreto, les trasladaré que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales y muchos de los idiomas de los representantes que estarán en torno a la mesa esta mañana conmigo.
Álvarez també argumentarà que el català també es pot utilitzar al Congrés dels Diputats i que la petició perquè es pugui fer servir a les institucions europees fa més de 20 anys que Espanya ho fa. També ha assenyalat que l'Estat ja té acords administratius per poder utilitzar les tres llengües en diferents institucions europees i que Espanya n'assumeix el cost. I atenció, el que sentiran ara és el ministre finlandès d'Afers Europeus, Anders Adlercreutz, parlant català. Recordem que Finlàndia és un dels països, juntament amb Suècia, que va mostrar força recel a l'oficialitat del català a Europa.
Soc un gran amic de la cultura catalana. Junts hem de defensar la diversitat lingüística de la Unió Europea, però també hem de conèixer les conseqüències de les nostres decisions. Així és massa aviat per prendre una decisió avui.
I avui, com dèiem, també dia històric pel que fa a la llengua al Congrés dels Diputats. La Cambra Baixa estrena avui les sessions en català, euskera i gallec. Esquerra, Junts, Bildu, BNG, Socialistes i també Sumar faran servir a partir de les 12 les llengües cooficials. Per fer-ho possible, s'han comprat auriculars i 6 traductors perquè tots els diputats puguin seguir les sessions. La 1:04, els esports de Manaclosa.
Continua el serial entre la Federació Espanyola de Futbol i la majoria de les jugadores de la selecció. Hi ha el dubte de si compareixeran les futbolistes convocades en contra de la seva voluntat pels dos propers compromisos. Recordem que dijous la selecció ha de viatjar fins a Göteborg per disputar el primer partit de la Nations League divendres contra Suècia. La federació, però, ha canviat el punt de convocatòria i les ha emplaçat a València a primera hora de la tarda per tal de reduir el focus mediàtic. A més, se les ha citat a l'Oliva Nova, en un camp de futbol que és de gespa artificial artificial i que no té llum. D'altra banda, els diferents clubs de les jugadores asseguren que no han rebut cap comunicació sobre les futbolistes convocades per anar amb la selecció. Ahir, la nova seleccionadora Montse també va convocar a 20 de les 39 futbolistes que van signar un comunicat negant-se a tornar a la selecció. Les jugadores asseguren que no entenen que se les hagi citat i estudiaran ara conseqüències legals perquè tal que se les hagi convocat en contra de la seva voluntat. En aquesta llista, de fet, no hi figura Jennifer Hermoso, que Montse Tomé ha assegurat que ho ha fet per protegir-la. Jennifer Hermoso, en un comunicat aquesta matinada, ha preguntat protegir-la de què o de qui.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i tot l'equip. Nosaltres tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 12.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, doncs un dia més saludem al camarada Leo Espluga per seguir parlant de filosofia una setmana més. Ja vam dir que seria el bar, doncs bé, ja som al bar. Leo, què tal? Bon dia, eh?
Sí, bueno, en fi, anar fent. Amb el temps que fa o amb el temps, bueno, jo crec que serà de bon dia. O gris. Uf. Grisós.
Comences a filosofar ja, eh?
No, tampoc cal passar-se.
Va, de què ens parles avui?
De Walter Benjamin.
Home, un clàssic.
Del Walter, sí.
Del Walter, eh?
Del Walter. Sobretot perquè ja comença... Bueno, és un típic, és un clàssic. Només faltaria... Aquí a Catalunya tenim relació amb ell, per, més per desgràcia que per sort. Però bueno, ho dic més que res perquè va morir Portbou, perquè la gent que no sàpiga, fugint dels nazis i del franquisme.
Anem aquí. Per la gent que no sàpiga de què estem parlant quan parlem de Walter Benjamin. Ben bé, qui va ser Walter Benjamin? Déu-n'hi-do, el pastís de formatge que t'acabes de demanar.
Sí, no, està bastant bé, la veritat.
Val.
Walter Benjamin va ser un filòsof, pensador, escriptor, literat o algo així, perquè tampoc no és ortodox, o sigui, no és un pensador ortodox. Se l'inclou dintre de l'escola de Frankfurt, de la teoria crítica de la primera generació, però ell no va treballar mai per la Universitat de Frankfurt. És a dir, Adorno, Horkheimer, Krakauer sí que eren professors, però el Walter Benjamin era més aviat algú extern que no hauria de ser professorat, i ell vivia d'escriure ressenyes, els diaris, va estar visquent a París, va ser l'únic que no va marxar a Nova York. O sigui, és una figura molt heterodoxa i molt interessant, a mi m'agrada molt, molt interessant. I ell, bàsicament, es dedica a estudiar en profunditat a Baudelaire, primer, com a símbol de la modernitat. Ell estudia les ciutats, després de la societat industrial, el que és la nova urbe. Un dels seus textos més coneguts és Carrer de Sentit Únic. És on es dedica a estudiar, bàsicament, quines diferències hi ha entre el que és l'antiga vida i la nova vida hiperestimulada de la ciutat, no? Avui en concret parlarem de la qüestió sobre la història, perquè a mi és del que més m'interessa, en particular de Walter Benjamin, i crec que és un pensador molt... no sé com explicar-ho, molt... que genera molt... que ens provoca molt. O sigui, és a dir, és un autor que no té un sistema filosòfic... No?
És un provocador nat.
Sí, exacte. Val. I és molt estimulant de llegir, perquè deixa moltes preguntes obertes i llança com dardos. O sigui, no és un pensador que s'estructurés en un sistema com establert i tenim com el pensament de Walter Benjamin, sinó que tenim fragments sueltos on sabem algunes coses i en concret la tesi sobre la història es poden llegir, són 15 pàgines només. Amb algun text més que ja suelto per allà, però en essència són 15 pàgines.
Val.
Que jo recomano molt llegir, per cert. és una fragmentada, per tant, no?
On... De fet, si no m'equivoco, ara que estem una mica culturetes i així proves el pastís que has demanat, si no m'equivoco, crec que a Catalunya existeix la ruta de Walter Benjamin.
Sí, fa no massa, vam fer allà... Clar, què pensaria Walter Benjamin d'això?
Uf!
Clar, o sigui, estem aquí comercialitzant i fent producte, fetichitzant una vida, perquè ja com... Bueno, això és una petita escletxa, però l'agafarem. Una de les grans diferències, potser, entre autors que es consideren marxistes, com Walter Benjamin es considera marxista, no? Col·lega de Bertolt Brecht, etc. O sigui, com aquesta comunitat de gent, no? Uh-huh. La diferència entre això i el pròpiament més liberal seria... El món liberal té una obsessió per la biografia, pel jo, per la primera persona del singular. I vol explicar la història a través de les grans figures. Winston Churchill, Juli Cèsar... La historiografia liberal és la historiografia que busca dotar de força a un individu que a través de la seva acció canvia el curs de la història. No? Per això els agrada tant Napoleó. Hi ha un fetichisme quasi fàl·lic amb Napoleó. En canvi, amb Walter Benjamin estaríem davant d'una proposta de geologia, geogràfica, uh-huh. on el que pesa no és tant la biografia particular, sinó l'espai. No? Ell estudia les ciutats, no estudia les persones, estudia les ciutats. I li interessa a Baudelaire perquè Baudelaire mostra la vida perversa o la vida subalterna dintre de la pròpia ciutat. No li interessa tant les grans figures, sinó la geografia que va passant. Per això li agrada tant Proust, també, uh-huh. que és un autor que va fer un recull d'una època i va fent capes i capes d'espais socials i de persones, però no hi ha un fetichisme de l'individu, no? I això de fer la ruta Walter Benjamin està bé, és interessant, m'agradaria fer-la, però no deixa de ser una altra vegada com... tornar a posar com el nom i el cognom, el rostre, totes aquestes qüestions, no?
No et deixaré començar avui, eh? No, em sembla que t'ho he preguntat ja alguna vegada, i n'hem parlat alguna vegada, mm-hmm. però clar, ara em deies, i ve a col·lació i està molt bé que en parlem, em deies Benjamin que té unes idees marxistes, mm-hmm. Com altres filòsofs. Mm-hmm. Hem de polititzar la filosofia? La filosofia està polititzada per definició?
Diria més aviat que és inherentment política. És a dir, aquell filòsof que entén que ell no està fent res a veure amb la política, això és un statement, és una afirmació profundament política, perquè pensar-se quan es pot desentendre de la realitat política i social i simplement dedicar-se a pensar... Uh-huh. És un acte una mica pervers, no? Parlant de l'escola de Frankfurt, és molt coneguda, molt citada fora de context, però bueno, és interessant, de Theodor Adorno, uh-huh. la frase de després de l'Holocaust no es pot fer poesia. Ell, després de veure l'Holocaust, diu posar-se a parlar de flors i violes després dels camps de concentració, no? uh-huh. és un acte pervers, no? O podem parlar ja d'altres figures intel·lectuals. Quan Albert Camus, quan li donen el Premi Nobel, fa el discurs i parla precisament de que l'artista, l'escriptura intel·lectual està dintre d'un vaixell que és la societat, li agradi o no. És a dir, tu pots dedicar-te a parlar del que vulguis, però estàs en aquest vaixell, estàs immers aquí, i en aquest sentit tota la filosofia és política, hauria de ser política, i no és que n'hauria d'amagar, això és la meva opinió.
De fet, entenc la filosofia com el pensament immers dins d'una època i, per tant, dins d'una societat i, per tant, partint d'uns pensaments.
Exacte.
I, per tant, sí. Dins d'aquella política.
Mm-hmm. Si ens poséssim com una mica com més rimbombantes, diríem que hi ha un zeitgeist, no? Mm-hmm. L'espíritu de l'època, en el qual estem immersos i d'allà no podem sortir. I en aquest sentit, pensar és pensar des de la nostra època, que és una cosa que deia Adorno, una droga, que estic ja molt... Però, bueno, clar, és que hi ha company de Benjamin, que pensar la filosofia és intentar fer un rodeo, mm-hmm. o sigui, com un rodeig, però al marge, però un no pot sortir del marge. És a dir, com si la societat és un cercle, el filòsof ha de tendir un camí cap al límit, cap al marge, que és on hi ha el xup-xup de la cosa, però mai pot sortir de la línia. És a dir, com la transgressió mai pot ser absoluta, no? No es pot, diguem, contra Nietzsche diríem, no es pot ser absolutament intempestiu, que és el que a ell li agradaria.
Val. Aclarit tot això. Benjamin,
vale. Benjamin... Crec que hi ha una idea important per entendre Benjamin, és la idea de constel·lació, uh-huh. que tenia molt a veure amb això que estàvem parlant ara. La constel·lació per Benjamin és entendre que sistematitzar a vegades és problemàtic. O sigui, hi ha una frase d'Adorno que diu argumentar és burgesuar. O sigui, com l'argument és burgès, no? I quan Adorno està dient això, primer que vol tocar els collons, i segon, que el que vol dir és... que sistematitzar un pensament extern a la pròpia cosa és un acte de violència sobre el singular. És la violència del concepte que se li posa als cossos i a les persones i a les coses en concret, a la natura, per exemple. Walter Benjamin, ell pensa a través de la constel·lació. Què vol dir això? Vol dir agafar una cosa, un objecte, per exemple, d'una ciutat, i a partir d'allà construir tot un pensament i tota una cosa per fer valer aquell objecte. I el marco de la constel·lació és que a vegades sembla que no es veu res. És quan mirem les estrelles i hi ha una constel·lació, no es veu a primera vista. I quan la veus un moment i la deixes de veure. Pues el pensament de Walter Benjamin va una mica per aquí, d'aquest instant on apareix la constel·lació i la figura.
Val.
I això té molt a veure amb la seva noció d'història. Perquè el que en Benjamin, juntament... És un autor alemany de principis del segle XX, com ja hem dit, i juntament amb altres autors que potser no són afins al seu pensament, però com Nietzsche, Heidegger i demés, hi ha una crítica molt forta al que diríem a l'historicisme, a la història i al temps. O sigui, quan estem dient la constel·lació, va en contra d'una noció del temps com un seguit de presents que es van seguint. És a dir, la historiografia clàssica, la que criticàvem abans, i la noció del temps moderna i capitalista entén que el temps, que això ve de Kant, és un seguit de presents que es van succeint els uns als altres, on cada present, cada instant és igual.
Per tant, no hi ha passat ni futur?
Ja, teòricament sí, però el que diu Benjamin és que en la societat moderna no hi ha passat ni futur. Hi ha una hiperestimulació homogènia d'un present que es tendeix a l'infinit d'acumulació. Que això ve dels...
Per tant, en quant a estructura mental, no?, de la història aleshores, contemporània, Benjamin.
Com?
Em parles d'una línia temporal, com entenc, com a estructura mental en la seva societat contemporània.
Clar, ells estan tenint que aquesta estructura temporal... hi ha un canvi de paradigma amb la ciutat industrial.
Val.
És a dir, el temps es deixa entendre de la mateixa manera. Per què? Perquè cau la tradició, perquè la tradició deixa de tenir força. És curiós perquè moltes vegades a Walter Benjamin es diu que és un destructor de la tradició, quan ell no està fent això. Benjamin, d'alguna manera, està criticant la destrucció de la tradició perquè diu que és una destrucció que no busca ocupar aquell lloc amb revés. És a dir, amb el temps del capital, que és el temps de l'acumulació i la productivitat, on el passat, tot allò que no té un rendiment econòmic, no té un sentit històric a través dels ulls del capital, no? Llavors, el que Benjamin està reivindicant és que aquest temps homogeni ens porta a la barbàrie. Perquè aquesta homogeneïtat ens fa incapaços de fer-nos càrrec del futur. És a dir, com si es trenca el passat, present, futur, es trenca la possibilitat de fer-se càrrec d'aquest futur. És això, mira, perquè la gent ho entengui ràpidament, per què som incapaços de fer-nos càrrec del canvi climàtic?
Bona aquesta.
Perquè no estem... Perquè estem immersos en un temps on som incapaços de... Hi ha una incompatibilitat fonamental entre els temps contemporanis i moderns i postmoderns i el fer-se càrrec del futur, perquè està desarticulat el teixit temporal. O sigui, que és una cosa que la gent pot semblar molt loca, però té molt sentit, i ja com... Ja si ens posem una mica històrics i tal, no és casualitat que justament la teoria de la relativitat es comenci a descobrir coetàniament, que caigui el món newtonià, vull dir, aquí estan passant moltes coses, no? I això és important perquè crec que moltes vegades quan es parla d'història es parla simplement com de la història com algo neutre. No? No sé si m'explico. La història com un seguit de coses que han passat i ja està. Vull dir, com
tota l'objectivitat possible, eh?
Exacte. Com si fos un Excel. No? La història com un Excel, no? Com A porta B, B porta C, C porta D, com una cadena causal de coses que han passat. No? Com... I això...
Sempre diuen molts historiadors que jo no puc jutjar un fet del passat sota la meva perspectiva actual.
Clar. O sigui, com diguéssim que tot text sense context és pretext, no, diguéssim. Això està bé, però compte. Perquè això a vegades s'utilitza per escobar-se del privilegi. Diu Walter Benjamin que el materialisme històric, o sigui, l'historiador materialista, ha de passar l'història a contrapelo. És l'expressió que utilitza, a contrapelo. O sigui, l'historiador marxista ha de passar l'història i no sucumbir al relat de la cadena causal, sinó que ha de recuperar els relats d'aquells que van intentar canviar el món i van fracassar. Vull dir, com la història de la humanitat...
La història dels perdedors?
Exacte. Vale. Per Benjamin, que aquí és quan ell diu a un text molt críptic que l'historiador materialista el que ha de fer és introduir la teologia com si fos un na dintre d'un... Diu, és brutal, o sigui, diu la teologia l'hem d'introduir a la història com si fos un na dintre d'un vestit que ningú està veient i està jugant a les dames. Vull dir, com no hem de dir res, hem de fer veure que això és com un tema objectiu i tal, però aquí darrere... Diu, hi ha una pulsió messiànica per Benjamin. O sigui, com Benjamin és un autor jueu que recupera la tradició, diríem, judeocristiana, no tant de l'hebreu, sinó del yiddish, que és la del temps. I ell vol recuperar aquesta pulsió messiànica, i per ell la història és la història dels oprimits i dels perdedors, en aquest sentit. I ho té claríssim, no se n'amaga. No? I precisament ell entén que aquesta història s'ha de fer buscant un objectiu, que és trencar la història. O sigui, en una cita, com cito a memòria, vull que no cito bé, però diu que... Diu, la història és la història dels perdedors i la barbària, no? Diu, i sota aquest món ni tan sols els morts estan a salvo, diu en castellà, un home en alemany, i diu, i l'enemic no ha deixat de vèncer. O sigui, com... És una història, és un tema molt interessant, perquè ell agafa la qüestió de la resurrecció de la carn, no molt present en el pensament judeocristià, sobretot de la primera, més primitiu, i ho reintrodueix en termes socials i revolucionaris. O sigui, i en aquest sentit...
Bèstia, això,
és molt heavy, és molt heavy. Jo el trobo molt potent, perquè ell entén que si fem la revolució pel futur, estem caient una altra vegada en aquest pensament de reproduir la història, de reproduir allò que ens ha portat a la barbàrie. Perquè per Benjamin la història és barbàrie i ja està. O sigui, és desastre, és col·lapse, són morts, és tortura...
Per tant, per Benjamin l'home és dolent de per se?
No, perquè Benjamin no és ingenu. És a dir, Benjamin no ens volem és un autor marxista heterodox, i com a bon materialista i bon marxista entén que els problemes no tenen una solució moralista. És a dir... entendre que la història ha anat malament perquè l'ésser humà és dolent per naturalesa és un essencialisme que ens provoca que no ens puguem emancipar. És com, no, el món no va malament perquè l'ésser humà sigui dolent. És perquè hi ha uns mitjans de producció que s'articulen d'X manera, hi ha uns sistemes de dominació estructurals que funcionen com a tal, tal, tal i qual, i si els trenquem ens podrem emancipar.
Marxista,
claríssimament. Perquè moltes vegades aquests essencialismes moralistes poden ser senzills de pensar, perquè és molt més fàcil pensar que... Per què l'home malament és que l'ésser humà és egoista per naturalesa? Bueno, aviam, què és la naturalesa? Tal, o sigui, com... Cuidado. I segon, això és pensar-se, que és una cosa que ho vaig dir la temporada passada, que peca també l'esquerra espanyola d'això, que és entendre que el món va malament perquè hi ha uns senyors malvats que el dirigeixen. No? I si aquests senyors malvats no fossin malvats, el món no aniria malament. No, és un pensament molt reduccionista, molt senzill.
Vam treure l'exemple del Club Bilderberg.
Exacte.
Vam parlar d'això. Avui estem parlant de Walter Benjamin amb el filòsof Leo Espluga, en aquesta filosofia millennial reconvertida en filosofia al bar. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Pensament de Benjamin.
Jo voldria dir una cosa abans d'acabar.
Tira, tira.
Si no pregunta. Vale. M'agradaria dir que una qüestió que crec que és molt important de recordar de Benjamin, sobretot per tots aquests que... clar, a vegades, petit microincís, a vegades els pensadors ens col·loquen en posicions incòmodes. Això és important, d'acord? O sigui, com la filosofia et col·loca a posicions incòmodes com a lector i com a persona que es pren en sèrio això.
La filosofia o el pensador en...
La filosofia en general ens col·loca en situacions... Si un s'atreveix a pensar, diguéssim, no s'apareu de ja-ja, diguéssim, tard o d'hora es toparà amb coses incòmodes perquè estem involucrats.
Val.
I una cosa molt important que crec que diu Walter Benjamin, que és una frase que és potentíssima, que diu, tenint a veure amb això de la història contra pelo, és que tot document de cultura és un document de barbària. No? I com s'ha transmès aquest document de cultura és una transmissió a través de la barbària. Què vol dir això? Què vol dir això?
Molta barbària per Benjamin, eh?
Molta, perquè ell...
Bueno, va viure els temps que va viure, també.
Ell va veure com l'auge del nazisme, o sigui, com... Ell va viure com a jueu l'ascens del nazisme...
Auge del nazisme, guerra civil...
Primera guerra civil, feixisme espanyol, primera guerra mundial, o sigui, com... No és que diguéssim... No és que estigui molt... No, o sigui, no va veure uns grans temps, diguéssim, no? Ni molt menys. Tampoc que els avui en dia són massa millors, però... I quan ell es refereix a això del document de cultura i el document de barbària, és una cosa important perquè sento que a vegades abans parlàvem dels essencialismes, i quan parlem de cultura, és un discurs que ha calat molt, que com si la cultura és un bé en si mateix i la cultura és bona, no? I hem de defensar la cultura.
Saps que estàs en un programa cultural, eh?
Exacte, i jo he fet una obra de teatre, per això dic que és incòmode. Per això dic que és una conversa incòmoda a tenir, però important en aquest sentit. Mm-hmm. I sobretot, com es transmiteixen els béns culturals? Quan... Una de les coses que poc o molt tothom hi està d'acord sempre és que la humanitat té un patrimoni del qual hem d'estar orgullosos i hem de conservar. Mm-hmm. No? Hi ha el patrimoni de la humanitat i s'ha de defensar. I atemptar contra el patrimoni és la barbàrie. Doncs Benjamin està dient que existeixi aquest patrimoni ja implica la barbàrie, i que el conservem també. És a dir, si ens posem explícits, no? Roma, el Coliseu, el Partenó, les grans relíquies de l'Imperi Romà, uh-huh, són cultura. És innegable, sí. Això és innegable. Però tota aquella cultura es va construir sobre l'esclavisme, uh-huh, i l'imperialisme. O sigui, això és un fet, no? I Benjamin ens diu, quan mirem el Coliseu, està molt bé que apreciem lo vell que és, o un quadre, no? Però hem de recordar qui ha patit perquè allò sigui possible i quanta gent està patint perquè això segueixi... És a dir, la transmissió del Coliseu potser no s'entén sense els refugiats de Síria i el Líban. Potser una cosa no s'entén sense l'altra. I desvincular-les és una exercici de privilegi.
És bona aquesta. Ara jo et pregunto, però... com a programa cultural que és la caravana i com a interès cultural que tenim en aquest programa, una de les funcions de la cultura com a eina, mm-hmm, per a una societat és fer-nos pensar, mm-hmm, no?
Ah.
Quant de filosofia té la cultura?
Clar.
O quant de filosòfic té el món cultural?
És una pregunta interessant, però és una pregunta problemàtica, perquè hauríem de predefinir abans que entrem per cultura. Però bueno, això ja és un altre tema. Però així com ràpidament, com a nivell, com a 5 cèntims, uh-huh, et podria dir que probablement la cultura té molt de filosòfic, però és que no tota la filosofia és bona. O sigui, com... O sigui, aquí és el tema, no? Com... A vegades és dur acceptar que no tota la cultura és beneficiosa. I, o sigui, com... Ho sento, sento decepcionar algú, però els llibres no curen el feixisme, d'acord? O sigui, com... De fet, pots ser molt feixista llegint. Vull dir, pots ser un gran lector i ser un feixista de cap a peus.
Si llegeixes el Mein Kampf, estàs llegint.
No, exacte, no? I no cal anar tan lluny. O sigui, hi ha autors... Vull dir, com... Vull dir, podem...
Compte.
Podem... Sí, exacte.
No, perquè
exacte.
El vaig riure, això és ràdio, però jo el vaig riure.
Exacte. Però, diguéssim que... Al final, Benjamin... Tot i fer aquesta crítica, no? I com a benjamians podríem fer aquesta crítica, però tot i així, Benjamin defensa Bertolt Brecht. Defensa Baudelaire. Defensa Proust. Defensa Kafka. Vull dir, ojo. Vull dir, hi ha un potencial revolucionari en l'art, no? O sigui, això és un fet. El problema és que entendre l'art com algú apartat de la societat, no? com si l'àmbit de la cultura fos algú que està fora, aquí és on es torna problemàtic. Vull dir, quan parlem de cultura i no parlem de... com es subministra aquesta cultura, com es reprodueix aquesta cultura, des de quin privilegi es fa aquesta cultura, qui està silenciat en aquesta cultura, qui no pot parlar, no? Estem sent cínics, vull dir, a vegades podem estar a l'opereta mentre s'executen al poble del costat innocents, vull dir, com a l'Alemanya nazi es feia Shakespeare en bucle, sense parar. O sigui, la funció del mercader de Venècia es va fer, em sembla que unes 67 vegades en 3 anys, a llocs diferents. I s'estava citant Shakespeare mentre hi havia trens, vull dir... No ens podem oblidar d'això.
Per tant, no està en la cultura en si, sinó perquè la usem.
Exacte, perquè la cultura no és que tingui una existència aïllada i autònoma. La cultura està immersa dintre de... En termes marxistes, diríem una superestructura. Uh-huh. Vull dir, com hi ha l'estructura base de la societat, que és com els mitjans de producció i com la gent treballa i viu, i la superestructura... La cultura expressa el temps. Uh-huh. El que hi ha abans del Zeitgeist,
sí.
La cultura expressa el temps, expressa els privilegis, expressa la maldat, expressa... les pors, però expressa també coses lletges, vull dir, es veu com tothom sap més o menys com funciona la indústria cultural, perquè clar, això és una cosa que diu Adorno, vull dir, és com ok, però hi ha una diferència entre l'art i la indústria cultural, eh? Anem amb compte aquí, perquè la indústria cultural és abans indústria que cultural, vull dir, no, però això és important.
Parlaves del món benjamià, tu ets benjamià?
No, clar, et diria que sí, però la problemàtica és que tinc algun amic que ho és de veritat i s'enfadaré amb mi si ho dius.
Val. Va. Em dono per contestat. Déu es ploma, un plaer, de veritat. T'esperem la propera setmana, també, Albert, en aquesta filosofia reconvertida. Que vagi molt bé.
Apa-li.
Ràdio Estel.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem Eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Doncs sí, segueixes escoltant La Caravana i passa un minut ara mateix de 11:45 del migdia. Mireu, fa pocs moments s'ha acabat la roda de premsa de la Sagrada Família, on s'han presentat les previsions d'obra i les novetats dels projectes de la Basílica, que com cada any s'ha celebrat en el marc de les Festes de la Mercè. Entre aquestes novetats s'hi ha destacat la culminació de les quatre torres dels evangelistes, la Torre de Mateu i de Joan, en concret el proper mes d'octubre. Però per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps. Senyor Camps, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Senyor Camps, hem pogut saber que les quatre torres dels evangelistes s'inauguraran el proper 12 de novembre amb una missa de benedicció. Com serà l'acte? Serà un similar a la benedicció que vam poder veure a la Torre de Maria?
Bé, vull dir, es començaran els actes el dissabte. Ja hi haurà una actuació dels castellers que representaran les quatre torres al migdia, i després el dia 12 hi haurà la benedicció que presidirà la missa al nunci junt amb el senyor cardenal, i es procedirà a la benedicció, i a partir d'aquell dia els quatre tetramorfos quedaran il·luminats fins a les 12 de la nit durant totes les festes de Nadal fins l'endemà de Reis. I aquests són els actes. A part d'això, també es farà una conferència a la Pia Almoina explicant el que representen els tetramorfos per a aquelles persones que estiguin interessades en ampliar els coneixements sobre la representació de les figures dels tetramorfos.
Ara ho dèiem, tot plegat que tindrà lloc aquesta inauguració el 12 de novembre a la Basílica de la Sagrada Família. Deixem preguntar-li, senyor Camps, per què han escollit aquest dia, si hi ha algun motiu al darrere de tot plegat.
No, concretament, vull dir, a l'octubre es podia, ja a finals d'octubre es podia inaugurar, llavors el que vam estar és negociant amb el nunci perquè pogués vindre, i l'agenda del nunci ha sigut la que ens ha condicionat el dia de l'inauguració. No hi ha alguna data concreta que representi algú per la seva família, sinó més bé que pogués ser el nunci qui concluís les quatre torres dels evangelistes amb la seva benedicció.
Suposo, senyor Camps, que és un goig, que el mateix nunci pugui venir a beneir aquestes torres dels evangelistes a la Sagrada Família.
Doncs realment, vull dir, fa 2 anys vam inaugurar la Torre de Maria, aquesta estrella que ha il·luminat tots els dies de Barcelona i que ha tingut aquesta extraordinària acollida. Doncs ara, l'any passat es van ser els 2 tetramorfos primers i ara són els altres 2, amb la qual culminen les 4 torres centrals quedar pendent només la Torre de Jesucrist, que si bé està molt avançada, fins a l'any 26, pues no podem parlar de la seva inauguració.
Durant la roda de premsa també s'ha esmentat que es crearà un fons d'acció social per fomentar la igualtat d'oportunitats. La primera convocatòria es farà aquest any, el 18 de desembre. No sé si ens podria donar més detalls d'aquest fons d'acció social, per què ha de servir, qui podrà participar...
Bé, aquest fons d'acció social està destinat a entitats sense ànim de lucre. Tota entitat ubicada dintre l'Arxidiòcesi de Barcelona podrà participar en aquesta convocatòria. Els ajuts màxims que es donaran per entitat són 100.000 euros. L'import total destinat a les entitats és 2.300.000. Aquest import sempre es revisarà cada any, perquè aquest fons no es fa només per un any. La intenció de la Junta del Patronat és que aquest fons quedi perpetu i cada any es vagi nodrint del superàvit de l'exercici anterior. Llavors, quan es tanqui l'exercici, aquest any el tancament del 22 ha proporcionat uns guanys, i aquests guanys el Patronat ha destinat 2.300.000 al fons social. Quan acabi l'exercici del 23 que estem, pues, s'analitzarà i es dirà el proper any la designació a distribuir serà tant. Uh-huh. I serà, per bé que vagi, per malament que vagi, diria que sempre serà incrementant-se aquest fons, perquè és la previsió quan l'obra s'està acabant, no? Uh-huh. I fins ara no podíem afrontar aquesta situació perquè hi havia molta obra a fer en aquests moments. Si ja tenim els quatre tetramorfos dels evangelistes, tenim la Torre de Jesús, que l'acabem el 26, tenim la Capella de l'Assumpte, que s'acabarà acabada el 25, doncs només ens queda la façana de la Glòria. Entenem que l'increment de guanys serà superior i podrem seguir ampliant aquest fons de garantia per cobrir el fons social que aquest any s'inaugura i que el 18 de desembre es publicaran les bases a la nostra pàgina web.
Ara ens ho deia senyor Camps i em deixarà que li pregunti precisament per la façana de la Glòria, perquè és una de les preguntes que sempre surt cada any, que és la situació en què es troba la façana del temple que dona al carrer Mallorca. S'han reprès les converses amb els veïns i com està evolucionant pel que fa a les obres?
Aviam, el projecte està totalment acabat. Jo sempre quan parlen de la façana de Glòria dic el projecte està finalitzat. El que no està finalitzat és el concurs dels artistes que tenen de fer més de 100 figures que s'hi tenen de representar. Mm-hmm. En aquests moments estem preparant la convocatòria del concurs dels artistes per triar les persones que ho tenen de fer. Ara, aquest any, el que s'ha triat han sigut els artistes. Ara, aquest final de mes, hi haurà el veredicte de les persones que s'han presentat per fer les figures que tenen de representar Sant Josep, Oriol i Sant Roc a la façana de la Capella de l'Assumpte del carrer Provença. En quant a la façana de la Glòria, la façana de la Glòria, des del dia que vam legalitzar la totalitat de les obres, vaig dir, i segueixo reafirmant-me, que està legalitzada la seva construcció en tota la seva verticalitat. Què és el que es té de negociar amb l'Ajuntament i els veïns? Doncs pues, el pont, amb les escalinates. Jo sempre he dit que estem oberts a la negociació. Quan l'Ajuntament, el nou consistori, perquè clar, nosaltres fins ara havíem estat negociant amb un anterior consistori. Clar. Ara el senyor Collboni és el nou consistori. El nou consistori, la senyora Bonet, que està a Urbanisme, va veure i em va dir, un dia d'aquests tenim que parlar. Pues estem oberts a parlar, a negociar, com sempre, partit de la base de que nosaltres som els hereus del projecte d'Antoni Gaudí i que defensarem la seva vigència. Això és l'actitud que hi ha. Vol dir que esperaran les obres? No, perquè tota la seva verticalitat, si vostè passa pel carrer Mallorca, veu que hi ha les vuit columnes, que les vuit columnes estan construïdes, i sobre aquestes vuit columnes s'han d'aixecar les quatre torres. Per tant, es poden aixecar, hi ha molta feina a fer. Mentre es fa aquesta feina, es pot negociar l'altre. No es para res perquè la negociació no s'hagi iniciat. Com abans iniciem, millor. Però, de moment, l'actual consistori, però encara hi ha càrrecs que es tenen de cobrir, quan estigui tot reorganitzat i predisposats a fer les negociacions, amb molt de gust suposo que ens cridaran i nosaltres assistirem a les reunions.
Ara que em parlava, senyor Camps, del senyor Collboni, no sé si va poder seguir l'entrevista que Ignasi Miranda li feia al cardenal Joan Josep Omella, on sortia també la figura de l'alcalde de Barcelona, i és que el senyor Collboni hi participarà de la missa de la patrona de la ciutat, de la Mercè, aquest proper cap de setmana. No sé si està previst o saben ja si el senyor Collboni també hi serà present aquest 12 de novembre a aquesta missa de benedicció de les Torres dels Evangelistes, també la Sagrada Família.
Jo no sé si serà present, el que sí li puc dir que el senyor Collboni, sent regidor, ha assistit moltes misses a la Sagrada Família i a concerts. En següent, vull dir, si la seva agenda li permet, suposo pues, que dirà que sí, perquè el senyor Collboni ha assistit en diversitat d'actes que s'han organitzat aquí a la Basílica, i ara sent batlle de la ciutat amb més motiu.
Per cert, ara que parlàvem de la Mercè, una roda de premsa que fan anualment en el marc de les festes de la Mercè, on fan precisament aquestes portes obertes. Què representen o quina importància tenen aquestes portes obertes durant aquests dies per Barcelona?
Pues molta importància. Pensi vostè que el sorteig és de 15.000 entrades, que són 5.000 cada dia, i la participació per aquest sorteig, que avui s'ha tancat, és 117.000 participants. Escolti, m'he dit...
Una bestiesa, això, senyor Camps?
Què?
Dic que és una bestiesa, això, senyor Camps. 117.000 persones, moltíssima gent.
L'any 22 es van inscriure 52.991. Per Santa Eulàlia, el 23, 96.000. I ara, 117.000, això vol dir l'interès que comença a transmetre la Sagrada Família a la ciutadania. Vull dir, és una cosa que potser s'havia dit, es deia que això no s'acabarà mai com la Sagrada Família. Doncs avui dia els ciutadans de Barcelona veuen que la Sagrada Família sí que s'acaba. Porta el ritme que li correspon. Així, fa dos anys, la Torre de Maria, sensacional. Fa l'any passat, dos torres dels evangelistes. Aquest any, dos torres més dels evangelistes. La ciutat de Barcelona potser reacciona i diu, la tenim d'anar a veure, no? I això és l'interès d'aquests 117 participants per 15.000 entrades que posem a la seva disposició.
Per cert, parlant de bones xifres també, senyor Camps, si les xifres es mantenen, aquest proper any passaran dels 4,5 milions de visitants a la Sagrada Família, unes xifres similars a les d'abans de la pandèmia. De moment ho veu factible i fins i tot que es puguin superar aquestes dades?
Factible ho veig totalment, ja. Ja a hores d'ara puc dir que s'ha assumit aquesta xifra. Incrementar, pues, si segueix el ritme que està portant aquest mes de setembre, crec que també es podrà arribar als 5 milions.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Senyor Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana Ràdio Estel. Que vagi molt bé, molta força.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Un minut i arribem a 3:15 del migdia.
Que tot és a punxa! Som-hi!
Segurament molts dels que ens esteu escoltant ho esteu fent des del cotxe, des del metro, des de l'autobús, des de casa, des d'uns auriculars enmig del bullici de la ciutat. No ho puc assegurar, però estic força convençut que pocs ho heu fet des d'una finestra amb vistes al camp, o ho esteu fent des del bosc, des de la natura. Doncs, sisplau, feu el favor de tancar els ulls, encara que sigui per uns segons, si esteu conduint no ho feu, sisplau, perquè el que sona per sota és una cançó que es diu Sembla ser, del grup Boraigua, que fa pocs dies que ha tret a la llum el seu segon àlbum, Boscúria. A través de poesies, tradicions populars, l'àlbum crea un paisatge sonor que és capaç de transportar-nos a l'ànima del bosc, a la verdor que floreix sobre la solitud, a les fogueres que ens fan de refugi i a la serenor del mar que ens abraça. Avui a la caravana tenim el plaer de saludar els dos components del projecte musical. Ells són la Montse Moral i en Pol Perere. Montse, Pol, què tal? Com esteu?
Bon dia.
Bon dia, molt contents.
Deixa'm que us pregunti primer de tot quina rebuda està tenint aquest àlbum, aquest Boscúria, que em sembla és el segon àlbum, que traieu ja.
El segon, sí. Molt bé. La veritat és que és molt bonic perquè totes les persones que ens fan feedback ens diuen, escolta, ho hem sentit i ens ha agradat per aquest motiu. O l'altre dia una mica em deia, ostres, estava tornant d'Olot amb un autobús i ho estava escoltant i tenia un moment molt difícil i em va ajudar moltíssim. Llavors, rebre aquestes intervencions tan personalitzades doncs és una cosa que ens fa molt d'amor, no sé com dir-ho.
Sí.
Ho deia abans, que és un àlbum que fa olor a bosc, a terra, a foc, que ens transporta precisament a l'ànima del bosc. Com aconseguiu crear aquest clima a través de la música?
Bueno, ens surt de manera bastant natural, jo crec. Els dos necessitem molt la natura, ens impregnem la vida sempre que ponem de natura, i jo crec que en la música i en la creació ens surt de manera natural. També ho busquem, però o sigui, aquesta banda ens surt fàcil, jo crec.
I també la natura com a espai de símbol té una càrrega tan forta que és molt significativa perquè és fàcil trobar qualsevol metàfora en la naturalesa.
Boscúria, un disc on ens convideu a endinsar-nos a l'ànima del bosc. Què s'hi troba a l'ànima del bosc?
Llums, ombres, no? Neguits, serenor,
sí.
Refugi...
Sí, una mica el disc... El vam pensar una mica com un camí. De fet, el disc físic té, al principi és com una llegenda d'aquestes d'ocells, però una llegenda de totes les cançons, que és com un camí. Llavors, et vas endinsant a dins del bosc fins que et trobes sol en lloc d'un paratge, no? Bueno, com pot ser un bosc, i tens aquest moment d'ombres, i després tornes cap a la col·lectivitat. Llavors, una miqueta per nosaltres també era reflexionar una mica sobre el consol que ens dona la natura, alhora tota la por que també fa estar sol i tota la necessitat de l'aplec, d'estar amb gent i de la societat.
Sí, jo crec que en el bosc passa una cosa molt, molt especial, que és que és molt fàcil, com mirant dins, trobar-te tu, no?, amb el teu interior, i alhora estàs tan envoltat de vida i de moviment que ja, no?, és una dualitat molt especial.
Sí, com que deixes de ser una persona amb una entitat i passes a ser una mena d'ésser que estàs per allà i tant és si demà has de fregir espàrrecs o has d'anar a treballar, perquè en aquell moment estàs allà i ets.
Ha sortit diverses vegades ja la paraula refugi. És tan refugi per vosaltres la natura com la música?
Sí.
Totalment, sí.
I d'aquí sorgeix, precisament, Boscúria?
Sí, es podria dir que sí.
Suposo que sí.
Sí, perquè com neix la idea?
És que més que néixer, flueix, o sigui, va aparèixer. És com va créixer.
Sí, Boscúria també és com l'evolució natural del primer disc, Meandres, que girava molt entorn de l'element aigua, que també és natura. I en aquest disc segon, Boscúria, ens hem sortit una mica de l'aigua i hem avançat cap al bosc, cap als camps, al foc...
Un nou àlbum, per cert, que heu gravat a Caldes de Montbui, als estudis de Bucbonera,
Sí.
Com ha anat aquesta experiència?
Bé, a veure, vam començar l'àlbum a la Bucbonera amb el Tomàs Robisco, que és preciós, és una mena de Gandalf de la música, és un mag, un artesà, és una meravella treballar amb ell i té molta mirada, molt cor, molta professionalitat, però va tancar a la meitat de temes. I llavors vam anar amb un altre, bueno, un altre estudi, que és a Musicland, i t'ho deixo dir tu, Pol.
Bueno, que està allà a Figueres, i el Jordi també, jo què sé, va, una mica, no és que fos una línia continuista, però també és un personatge així volat en el bon sentit. A nosaltres que ens agraden els ocells, això de volar ja ens va bé. I hem acabat el disc allà. Vull dir que l'hem gravat entre els dos estudis.
I vam fer un dinar tots junts, i la veritat és que són persones molt boniques amb qui treballar-hi.
Ens les estimem molt.
Sí. Ara sortia un nom que m'agradava molt, que era el de Gandalf. I ho dic perquè vosaltres dieu que feu música silvestre. Jo, quan escoltava la vostra música, pensava, hòstia, és que em sona molt a música de follets. Amb el bon sentit de la paraula, eh?
Sí, sí.
A què us referiu quan dieu que feu música silvestre, o què és el que li voleu dir a la gent quan dieu, no, és que nosaltres fem música silvestre?
Mira, ara fa poc a l'Enderroc van publicar una ressenya petita molt maca que deien música rústica. I m'agrada molt també això de música rústica, eh?
Sí.
Jo crec que volem anar cap al silvestre en aquest punt. Digues, si dic alguna cosa que no d'allò m'ho dius, Pol. Crec que és aquest punt silvestrat de salvatge que no té una estructura ferma, que creix i que està molt lligada a la natura.
També per una qüestió de necessitat. O sigui, tot sovint ens demanen que ens autodefinim. I realment el gènere que fem no sabem definir-lo segons les etiquetes, no? Això segurament tots els artistes ho diuen, però en el nostre cas és que realment no sabem definir amb una paraula. Llavors, com que sí que tirem molt cap a la natura, doncs silvestre ens semblava un bon adjectiu.
Us ho plantejo diferent, eh? Quina diferència hi ha entre la música d'arrel i la música silvestre?
Música d'arrel està molt lligada al món del folk. I nosaltres, per temes d'instruments, per exemple, el piano no és gens del món del folk. Tot i això, nosaltres sí que bevem molt de les tradicions. Però no és usual que l'arrel es vinculi amb la tradició més folklòrica de mitologia, per exemple, que nosaltres tirem molt per aquesta banda de creences, llegendes, aplecs, trobades,
festivitats.
Sí, què en pensen del folk, la cultura catalana, etcètera, etcètera, no? Però no ho vinculem tant amb la sonoritat. Sí que hi fem picades d'ullet, els ritmes ternaris de la primera, la flauta de bec. També és barroca, tampoc, tot i que és de vent, tampoc no acaba de ser un instrument
superfolky, no?
Folky, no, perquè ja hi hauria el flabiol. I llavors, la veu sí que intento en alguns temes jugar molt amb, a vegades més lírica, a vegades té aquesta cosa més de folk, de veu de pit, més cap a, bueno, cap al sud dels Països Catalans, i bueno, anem fent amb això. Però jo crec que la diferència és aquesta, que l'arrel normalment s'associa més a aquest món més de folk.
Sí, sonoritat.
Sí. I en canvi, doncs, nosaltres tenim un ventall una mica més de lead. No ho sé. És que fins i tot crec que tenim un punt de metalero. Sempre li dic en broma, eh? Però si poses uns delays...
Una elèctrica i una doble pedalera...
I una doble pedalera no és tan lluny del que fa Nightwish, a vegades.
Mireu, quan venen artistes, músics en aquest programa, a la caravana, sovint els hi pregunto, és difícil això de dedicar-se al món de la música? Tothom, el mateix, eh? I és normal. Sí, sí, és complicadíssim. Clar, amb un gènere com la música silvestre, imagino que fer-se camí encara més, no?
Potser no, vés
perquè,
a saber.
Suposo que us fa explicar-vos més.
Sí.
Si més no, no?
Sí.
El que té de bo és que no estem encasellats a res, per tant, si no encaixa, doncs no encaixa i ja està. Vull dir que... I si ho fem bastant per amor a l'art, això ens agrada i...
Sí, ens ho podem, no sé, més o menys manegar.
Sí.
El retorn és meravellós. Llavors, cada oportunitat que tenim de fer música i compartir-la és un regal, no? I de moment, afortunadament, anem fent.
Evidentment, no ens dediquem a això, o sigui, no podríem viure de vora aigua, però...
De moment.
De moment.
La intenció és que sí?
No,
la intenció és seguir gaudint i seguir tenint l'oportunitat de fer-ho.
Sí. És que si visquéssim només d'això, segurament ja hauríem de pensar en termes més econòmics, o fem això perquè la gent li agradi, i crec que no és la manera. Ha de ser com al revés.
Sí.
Si surt, surt. Si no surt, no surt. I això.
I ho farem per nosaltres.
Sí.
De seguida anem escoltant temes d'aquest Buscuria. Abans, però, escoltàvem la cançó que du el nom del títol. La lletra diu: duc el cor obert de bat a bat, avui que només vull silenci, el bosc m'atrapa. A qui obriu les portes del, del vostre cor, vosaltres?
A tot. Jo crec que a tot. Però és una bona pregunta. Mira, m'obro molt perquè semblo molt extrovertida jo i sóc extremadament tímida. Però quan canto, m'obro molt.
Sí.
De bat a bat. Pa, i és de les poques ocasions que m'obro molt. A classe també, soc professora, a classe també estic oberta, de bat a bat. Però... I llavors alguna persona allò concreta amb qui confio molt, però si no, al públic o a la classe.
Sí. Sí. També com és un producte tan, tan personal nostre, realment hi aboquem tot el que som, i jo és un dels... Em dedico a molts espais professionalment a la música, però aquest espai que hem creat amb la Montse a mi em permet realment abocar tot el que necessito sense prejudicis, sense observador extern, i llavors realment aquí, quan faig aquesta música, sí que m'obro de bat a bat i m'ho permeto.
Canta un rossinyol.
Abans, quan escoltàvem aquest disc a la redacció, dèiem, i coincidíem molts, que és un curiós viatge que ens heu fet fer amb el vostre nou àlbum, perquè escoltant la primera cançó, sembla ser, em pensava que em trobaria un repertori que ens podríem trobar, per exemple, amb un musical de teatre. A mi em sonava molt a musical de teatre. Llavors et trobes amb temes com Cançó d'Abre Sol, que com el nom indica és una cançó d'Abre Sol, i sona així com estem escoltant. Per qui l'heu pensat, una cançó com aquesta?
Mira, aquesta cançó és...
Això conforma... Perdona, hi ha músiques que conforme escoltes dius, aquesta cançó, qui l'hagi fet ha pensat en algú.
Sí, sí. Aquesta cançó és per la Mar, per això parla de Mar, que és una amiga que es va morir fa 12 anys, i ella cantava un cor de noies, i nosaltres ens coneixíem de l'escola. I jo llavors no cantava, i no acabava d'entendre tot aquest món seu. I després vaig... Bueno, el món, no?, et va portant per llocs, i vaig saber que a ella li deien Rossinyol, perquè en un Sant Esteve havia de fer un solo.
El cor de noies del Palau.
El cor de noies. I ella havia de fer un solo, es van equivocar amb el to, i va pujar amunt, 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 amunt. I llavors des d'aquell dia li van dir el Rossinyolet. Llavors van voler posar com... Això és d'un poema que vaig fer en un llibre de poesia fa temps. I això. I llavors van posar coses de cultura popular com el Rossinyol o el Petita Bonica també, perquè era jove, i això, i és, sí. I és una cançó que ens estimem molt.
Dedicada a la Mar.
Sí, sí. Bonica.
Un recurs que utilitzeu sovint és el de música poemes?
Sí. Sí, tant pot ser... De vegades música en poemes preexistents, hem fet amb la Joana Raspall i la Mercedes Rodoreda, en els dos àlbums, però la Montse escriu molt bé. Sí, fa poemes molt bonics. I després també la concepció dels textos, si no és un poema formalment, el llenguatge és molt poètic. De vegades ho treballem entre els dos, o sobretot ella fa la proposta i després... Però la poesia està implícitament a tot arreu.
Mm. Tu tens una mirada molt poètica, també.
Sí.
Sí. I la gràcia és que és molt bonic treballar plegats, perquè a mi m'agrada molt que em corregeixin, i a ell li agrada molt fer aportacions. I llavors, entre els dos, jo vaig dient idees com blam, 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 blam. I llavors, ell és capaç d'agafar-les totes i dir, escolta, mira, aquesta que has dit, això, 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 i llavors... Crec que, bueno, tenim una manera de treballar que és molt bonica, perquè es pot compaginar molt bé.
Però juro que em quedaria 3 hores parlant amb vosaltres i tinc menys d'un minut, però vull fer-vos dues preguntes concretes. Amb la música i amb la poesia es poden dir coses que parlant no ens atrevim a dir?
Sí.
Absolutament.
Primera. Segona, si us volem veure en directe, on us veiem?
Doncs presentem el disc oficialment el 29 de setembre a la Casa Seat, però s'han exhaurit les entrades.
Vaja,
no? Llavors,
bé.
Sí,
sí, fantàstic. Llavors tenim el dia 6 d'octubre a l'Estudi Rosa Azul, al Poble Nou.
El 15?
El 15 de desembre a la Casa dels Contes.
I el 13 d'octubre també a la Casa dels Contes.
Exacte. i anirem publicant també.
I anireu publicant.
Sí, i a Terrassa, i a Campdevànol, sí. Bé.
Quedeu-vos amb aquestes dates i aquests llocs que valen molt la pena d'escoltar. Ells són vora aigua. Montse, Pol, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel. Que vagi
molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.